Jordi Cuixart pugui sortir de Lledoners amb un permís de 72 hores, com li havia utilitzat la Junta de Tractament. Ho ha traslladat així el Ministeri Públic al Jutjat de Vigilància Penitenciària, que en tractar-se de més de 48 hores necessita passar pels jutjats. Mentrestant, també us expliquem que estem a poques hores que es consumi el Brexit, una realitat que emana del referèndum celebrat al Regne Unit el 23 de juny de 2016, és a dir, ara fa ja concretament ni més ni menys que 3 anys i mig. La tristor es barreja amb l'alegria, la sensació d'alliberament i la incertesa entre la ciutadania, com també amb expressions espontànies d'alguns crits. El Regne Unit, en qualsevol cas, viu el Brexit dividit. I també el dia de la sortida de la Unió Europea es veu amb preocupació en alguns altres sectors. La Unió Europea reivindica la força dels 27 davant un Regne Unit que es queda sol. És, per a molts, un punt i a part. I novament de casa nostra destaquem que començarà dilluns el judici de l'anomenat crim de la Guàrdia Urbana amb la formació del jurat popular que haurà de jutjar els dos acusats de la mort d'un company de feina, també agent de la Urbana, Rosa Peral i Albert López, amants durant anys, s'acusen mútuament de la culpabilitat en un vídeo de reconstrucció que ha fet públic avui Televisió de Catalunya. I el vaixell Open Arms segueix navegant des de fa ja 24 hores de manera continuada amb més de 350 persones a bord, després de 5 rescats a la Mediterrània en les 72 hores anteriors. Ahir al vespre, l'embarcació de l'ONG Badalonina ja va rescatar entre 70 i un centenar de persones que navegaven a la deriva. Un apunt cultural que destaquem també... Destaquem també un apunt cultural a aquesta hora i és que demà es fa un concert a 9:15 al Centre Cultural Costa i Font de Taradell amb la coral L'Arpa d'aquesta localitat, l'Orfeo Bigatà i Pep Cerdà al piano i l'acordeó en un concert en què s'interpretarà Una nit de lluna plena, 81 anys de retirada, vocació i homenatge als milers de catalans i espanyols que van abandonar els seus estimats i la seva terra per salvar la seva vida i l'ideal de la República. I encara un apunt religiós, i és que l'arcabisbe de Lió, el cardenal Philippe Barbaguen, que havia estat condemnat a 6 mesos de presó per presumpte encobriment de casos de pederàstia a la seva diòcesi, ha estat finalment absolt per un tribunal d'apel·lació francès. Fins aquí, ara sí, l'actualitat. De seguida, el Mirador. Avui presentem la campanya 2020 de Mans Unides, amb dos testimonis i representants de l'entitat a les diòcesis de Barcelona i Terrassa. Abans, el pensament del dia avui amb l'analista polític Alexander Golovin, que és membre de l'antic grup Catalans Lliures, ara anomenat Institut Ostrom.
Que la llibertat d'expressió no viu precisament el seu millor moment. Jo estic a favor de la llibertat d'expressió, però... I és que no hi ha cap civilització possible sense acceptació de l'escarni d'allò que més ens estimem. No hi ha pensament ni filosofia sense l'assumpció que els teus postulats i allò que més valores pot ser trepitjat i burlat, justament per veure si aguanta la prova del cotó del sarcasme i la perversió. A l'hora d'informar o fer humor ens en podrem en sortir o no, però mai l'hem de condemnar ni jutjar, i molt menys apel·lant al bon gust o a l'honor. Perquè, en definitiva, l'humor i la llibertat de premsa són el primer símbol de tolerància d'una societat sana i lliure.
Ràdio Estel.
Si t'estimes els animals i la natura, escolta el programa La veu dels animals i la natura, dins l'àmbit de Catalunya. Per la seva extensió, notícies, consells i entrevistes, és l'únic que podràs trobar en el dial. Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Estel. T'esperem.
Necessites algun producte de salut natural per tothom? Aquest és el telèfon per sol·licitar els complements alimenticis del programa. 669 56 17 68. El repetim, ara més lent. 669 56 17 68. Tindràs els teus productes en 24 hores a casa, sense desplaçaments, sense esperes i amb la millor atenció. Truca ara al 669 56 17 68 i aconsegueix el millor preu per ser oient de Ràdio Estel. Recorda-ho, truca al 669 56 17 68 i digues que ens escoltes. Ràdio Estel, 25 anys amb tu.
Ràdio Estel. El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Les 6 i 6 minuts, salutacions també del José Matosas a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció i del Rafa Sanahuja a la redacció. Comencem el temps d'anàlisi de l'actualitat. Avui mirem cap a la campanya de Mans Unides 2020, que s'ha posat en marxa aquesta mateixa setmana amb el lema «Qui pateix més el maltractament del planeta no ets tu». Té com a principal eix la protecció de la Terra. L'ONG Catòlica, amb centenars de projectes arreu del món des de fa més de 60 anys, afronta aquesta qüestió del medi ambient i l'emergència climàtica perquè vol mostrar la seva responsabilitat i el seu compromís amb la millor de les condicions de vida de tothom, així com de les capacitats d'adaptar-se a les conseqüències del desastre mediambiental per als més vulnerables, que són les poblacions més empobrides. A les portes del moment important que marca l'inici d'aquesta campanya, amb el dia del dejuni voluntari divendres vinent i la col·lecta de la tradicionalment anomenada campanya contra la fam, que és diumenge de la setmana vinent, dia 9, Mans Unides presenta aquests dies testimonis de compromís amb els països més castigats per tota la problemàtica mediambiental i, evidentment, per les desigualtats socials. D'una banda, mirarem cap al Marroc, on la Fundació Atil treballa per prevenir l'exclusió social de menors i joves mitjançant intervencions que promouen l'enfortiment de sistemes i programes públics en els àmbits de la promoció de menors, l'educació bàsica, la formació professional i la inserció sociolaboral. L'ONG Catòlica, amb aquesta contrapart, a més, ja ha treballat en projectes de prevenció de la radicalització violenta de joves, sobretot a Tetuán, però amb el suport del Ministeri d'Educació del Marroc. D'altra banda, coneixerem el treball pel desenvolupament rural en algunes zones de Bolívia a través de projectes relacionats amb el suport a les bases productives, com ara rec, terrasses, carpes o solars. També ens endinsarem en les iniciatives que hi ha en aquest país per enfortir les capacitats productives de pagesos, molts d'ells indígenes, i la població urbana. També comentarem accions de seguretat alimentària, transformació bàsica i comercialització. Tot plegat forma part d'un compromís, el de Mans Unides, que continua, com dèiem, sent molt necessari i que ens interpel·la a l'hora de valorar el repartiment dels recursos del món i activar l'emergència climàtica perquè els qui més la pateixen millorin les seves condicions de vida. Tenim aquí un estudi molt ple avui amb algunes voluntàries i voluntaris de Mans Unides a Terrassa i també representants de Mans Unides a Terrassa i a Barcelona. Comencem saludant Joan Martí Llobet, president delegat de Mans Unides a Barcelona. Bona tarda, benvingut.
Hola, bona tarda.
També ens acompanya la delegada de Mans Unides a la diòcesi de Terrassa, Elisenda García Barberà. Benvinguda, bona tarda.
Hola, bona tarda.
I dos testimonis, com us anunciàvem. D'una banda, Mohamed Fuad Amrani, director general d'una fundació, una ONG per al desenvolupament marroquina, que des de Tetuán treballa, doncs, això, per la integració i la prevenció de l'exclusió de nens i joves. Fuad Amrani, bona tarda, benvingut.
Buenas tardes, gracias.
¿Cómo está?
Muy bien, gracias por la invitación.
A usted por haber venido. I també saludem Mario Torres Paniagua, director general de la Fundació Acció Cultural Loyola. Señor Mario Torres, bienvenido también. Buenas tardes.
Muy buenas tardes a ustedes, también a los que nos están escuchando.
Muy bien. También me parece que tanto Mario Torres como Mohamed Fuad Amrani en el mundo de la comunicación han tenido también algún trabajito, ¿no? Sí. Porque esto hay que comunicarlo, hay que transmitirlo. Muy bien. Bé, si els sembla, comencem parlant de la realitat del Marroc. Què és el que fa aquesta entitat, ATIL? Asociación de Tetuán, ¿no?
Sí, es un acrónimo de Asociación de Tetuán Iniciativas Sociolaborales. Bueno, ATIL es una ONG que se fundó en Tetuán en el año 93 y que a partir del año 96 empezó a trabajar en el ámbito de la cooperación internacional para el desarrollo, fundamentalmente con entidades españolas, o sea, la vinculación del norte de Marruecos con España, ¿no? Por haber sido antiguo protectorado, y Tetuán era la capital de ese protectorado y, por tanto, aún se mantienen muchos vínculos a todos los niveles. Nosotros siempre hemos trabajado en el ámbito de la educación y la formación, pero la organización, evidentemente, ha ido evolucionando con el país. En principio, pues los primeros años, las iniciativas estaban más orientadas a lo que es la prestación de servicios en estos ámbitos, y la evolución del país en sí mismo, donde, en fin, se ha mejorado a nivel de cifras macroeconómicas, pero sigue habiendo enormes desigualdades, pues exige que ahora mismo nos centremos más en temas que podríamos llamar globalmente temas de gobernanza democrática y de cómo mejorar la gestión de los sistemas públicos orientados a prestar servicios básicos a la ciudadanía, en este caso educación y formación, ¿no? Y en este caso, pues con manos unidas hemos desarrollado diferentes iniciativas orientadas a reducir y a prevenir el abandono escolar, y en los últimos años nos hemos centrado más en temas que tienen que ver con la reducción de las tasas de violencia en las zonas con mayores índices de exclusión y algunas líneas muy concretas que tienen que ver con la prevención de diferentes formas de radicalización de nuestros jóvenes.
Una radicalització que no és només el que tots estem pensant ara, possibles vincles amb xarxes terroristes, sinó també violència urbana, exclusió social que degeneren violència, no?
Exactament. Al final nosotros entendemos por radicalización cualquier actitud radical que lleva componentes de violencia. Entonces, los jóvenes entran en procesos de radicalización que en su última etapa estos procesos les pueden hacer integrarse un bien en bandas juveniles, que es de delincuencia organizada o semiorganizada, en grupos ultras que, digamos, vinculados a ciertos deportes, o en un porcentaje minoritario en grupos extremistas religiosos, pero las causas son las mismas. Digamos, la etapa final depende de las circunstancias individuales de cada uno, de la zona donde está y donde, digamos, estas redes tienen más influencia, ¿no? Pero cuando hablamos de radicalización, hablamos de todo tipo de radicalización que conduce a diferentes formas de violencia.
I aquest treball es fa de manera coordinada, no?, amb la col·laboració del Ministeri d'Educació marroquí.
Al final, el trabajo, podemos decirlo, es una asistencia técnica al Ministerio, ¿no?, de ofrecerle un modelo de intervención socioeducativa que pase a ser luego política pública, y con el apoyo de Manos Unidas pues estamos desarrollando este modelo, produciendo todo tipo de herramientas, tanto guías metodológicas para profesores, instrumentos de evaluación, formación de profesorado, testándolo en 6 escuelas, y después de este pilotaje pues se extraerán las buenas prácticas para que puedan servir de referencia al Ministerio para construir su estrategia de la prevención de todas formas de violencia en el ámbito escolar y socioeducativo.
L'ONG que dirigeix Mohamed Fuad Amrani, ara l'estem escoltant, es diu Associació Tetuaní d'Iniciatives Sociolaborals, ATIL, i podem dir que és el que es diu una contrapart de Mans Unides.
Sí,
amb l'ajuda de Mans Unides es fa tota aquesta feina. Senyor Joan Martí Llobet, és un exemple dels centenars de projectes que Mans Unides té a les diferents diòcesis. Ara parlem també de Terrassa, però podríem seguir amb totes les diòcesis catalanes i espanyoles que des de fa més de 60 anys treballen.
Doncs sí. Nosaltres, vull dir, no Mans Unides de Barcelona, sinó Mans Unides d'Espanya, tenim molt clar la qualitat que volem de les contraparts, perquè és el poder posar en marxa un projecte, i la garantia que el projecte es posa en marxa, s'acaba, i després la seva continuïtat. La serietat i la implicació de la contrapart per nosaltres és molt important. I en el cas d'ATIL, de Fuad, fa anys ja que treballa amb Mans Unides. Ell sol anar, ara venint, ho parlàvem, no sol assistir bastant a Madrid, Coneixes a molta gent de Manos Unides.
Hem sentit que parla l'espanyol molt bé. Em sembla que per vincles també de col·legis de parlar hispana, que al Marroc n'hi ha molts, no?
Ell parla també l'espanyol com el àrab.
L'àrab ja donava per fet que el parlava, l'àrab. Sí, sí, pues molt sí. Bé. Com tots els marroquins normalment, no?, que l'aprenen com a llengua principal. Doncs sí, interessant.
Per nosaltres, els que estem ficats dintre de Manos Unides, els 5.000 i pico de voluntaris que hi ha, ara parlàvem també de la nostra implicació, no?, doncs és una sort que tenim que quan ve la campanya puguin venir ells a explicar-nos el que fan i el seu testimoni ens dona ganes de treballar més i de, si és possible, de treballar més i poder fer la tasca que tenim que fer.
I és, d'altra banda, un argument per anar dient aquests dies, nosaltres des dels mitjans modestament intentem traslladar-ho als qui ens escolten, dir, si feu un petit donatiu, penseu que va a projectes importants, que no només ajuden a pal·liar desastres o a tapar forats, sinó a crear, no?, estructures de desenvolupament, que això és el més important.
Sí, sí, sí.
Donar la canya, no només el peix. Bé, doncs amb Joan Martí Llobet, delegat de Mans Unides a Barcelona, i amb Mohamed Fuad Amrani hem presentat un primer projecte dels molts que podríem presentar, però també amb la presència de l'Hisenda García, presidenta delegada de Mans Unides a Terrassa, presentem un altre testimoni, que en aquest cas és el de Mario, que ens acompanya ara mateix i és director d'una fundació que es diu Acció Cultural Loyola, Mario Torres Paniagua. Bueno, ustedes hacen muchas cosas. ¿Qué es esta asociación, primero de todo, Mario?
Fundación ACLO es un acrónimo también, ¿no? Pero viene de Acción Cultural Loyola.
Sí.
Lo Loyola viene lo de Ignacio de Loyola.
Sí, están vinculados a la Compañía de Jesús.
En esa época, cuando se fundó la Fundación ACLO, encontramos la realidad de los campesinos y de los indígenas, solamente un índice le puedo dar, ¿no?, para que se imaginen, ¿no?, el 66, 1966.
Sí, sí, hace más de 50 años.
Sí, sí, 54 años, exactamente.
Justo.
En esa época, de cada 100 personas, 90 no sabían leer ni escribir. Esa fue la premisa que se puso Fundación ACLO, la educación, la educación primaria. Entonces, claro, la educación de ese entonces era muy privilegiada, ¿no? Veníamos, el 53, hubo una revolución, un cambio social en Bolivia. Ese entonces las mujeres no tenían derecho a votar. No votaban las mujeres, tampoco los hombres. Entonces, en ese movimiento social, recién desde el 53 al 1982, vivimos una época de mucha turbulencia social. El 82 entramos recién a la democracia. Son 38 años de democracia que estamos, sí hubo avances importantísimos. Hoy los índices de educación, por eso, al revés. Ahora el 90% de la gente sabe leer y escribir. Solo un 10% todavía tiene un rezago educativo. Entonces, en 38 años... el país avanzó socialmente. Hoy los campesinos han sido integrados desde la educación. Sin embargo, todavía se vive la exclusión social. Quizá, no sé si en este momento conversamos o más adelante, pero...
Podemos empezar ahora, si quiere, sí, ya. Si le parece bien.
En Bolivia hay por lo menos 36 pueblos indígenas. El 62%, según un censo que se hizo en el 92... el 62% eran de pueblos indígenas, pero no estaban en las estructuras de poder. Entonces hicieron todo un movimiento y el 2006 se hizo una asamblea constituyente en el que los indígenas, los campesinos y los obreros se juntaron para hacer una nueva constitución en la que la constitución recoge gran parte de los derechos de los pueblos indígenas. De los mayores, de los niños, así, es una constitución llena de derechos, pero hay una gran limitación. En teoría, todos tienen sus derechos, pero no las ejercen. Entonces nosotros promovemos los derechos con hechos, así lo ponemos, ¿no? Hay que promover los derechos con hechos. Uno de los temas centrales es que la educación. Si no accedes a la educación, no haces ejercicio de tus derechos. Entonces nosotros creamos en la radio programas de alfabetización por radio. Se llamaba el maestro en casa. Entonces la gente en su comunidad escuchaba la radio i el professor estava en la cabina ensenyant-la a leer que tenia que haver hecho.
Un gran servei, aquest. Aquí no el veiem necessari, però és molt important, és muy importante, este servicio.
Segundo, claro, estava bien que sepa leer y escribir, pero ¿y el estómago?
También hay que comer, claro. Y entonces aquí es donde se trabaja también en la seguridad alimentaria, en los ámbitos rurales. A grandes rasgos, y si puede ser para no alargarnos, ¿en qué ámbitos trabajan actualmente desde la Fundación
Precisamente el
Acción
otro
Cultural
derecho,
Loyola?
El otro derecho, ¿no?, de promover con hechos es la seguridad alimentaria. Niño o población que no está bien alimentado también es no cumplir con su derecho, porque la alimentación es un derecho. Y para eso, claro, hay que hacer muchas acciones, y ahí es donde precisamente instituciones como Manos Unidas nos contribuye, colaboran. Y colabora en el marco de sus posibilidades. Pero eso es importantísimo para nosotros, para comunidades en las que tienen muchas limitaciones, además de ser excluidos, tienen limitaciones del cambio climático. Porque son los primeros que sienten el cambio climático. Exceso de lluvia, sequías permanentes, heladas, ¿no? Entonces ellos, la producción que estaban esperando, a veces no la reciben. Entonces, con el apoyo de Manos Unidas, construimos las carpas solares. Entonces, de alguna manera tienen seguro sus hortalizas, ¿no? Y también construimos sistemas de riego para obtener una agricultura orgánica, pero asegurada, porque a veces cuando no llueve, entonces tiene que haber sistema de riego. Y finalmente, trabajamos en temas de recuperar los conocimientos locales. Uh-huh. Es decir, la gente tiene un conocimiento, tiene una tecnología que ha sido capaz de pasar muchos, yo le puedo decir siglos, ¿no? Porque viene la cultura quechua, aymara, viene 2000 años antes de la era cristiana. Estamos hablando que ellos celebran en cada junio. Este junio, el año pasado, cumplieron 2.000 años. Uh-huh. Y nosotros cumplimos 2019. Sí, esa es la diferencia. Entonces, tienen ellos una tecnología que sí es sostenible, pero no es suficiente para ellos. Y ahí, vuelvo a reiterar, Manos Unidas nos contribuye.
Bolivia ha sufrido hace poco tiempo una situación de inestabilidad política. ¿Está más tranquilo ahora el país, en transición? Poco podrá decirnos después de que dimitió Evo Morales el país.
A ver, yo le voy a decir un sentimiento que lo siento escuchando a la gente con la que trabajamos. Ellos tienen una gran susceptibilidad que sus derechos, más bien, que sus derechos sean retrocedidos. Porque claro, no se las cumplirá, porque el que está en el gobierno no piensa como los campesinos.
Tienen esa prevención, ese miedo, ¿no?
Hay un miedo que no van a cumplir sus derechos. Uh-huh. Pero yo creo que es bueno ver un cambio como esto como una oportunidad para repensar lo que s'hacía antes, ¿no?
A Bolívia fan moltes coses, des de l'associació Fundació Acció Cultural Loyola i des de Mans Unides de Terrassa, doncs han portat aquest testimoni i també promouen la campanya, Elisenda.
Exacte, sí. Estem molt contents d'estar altre cop aquí amb vosaltres.
Molt contents, vosaltres també.
Per poder gaudir d'això, no? D'aquesta sensibilització que, com sabeu molt bé, dintre de les delegacions, 72 delegacions que hi ha a Espanya, tenim dos objectius, que és un, sensibilitzar l'opinió pública, i un altre, doncs, captar els fondos, no? Que vosaltres amb molta lluita, amb molt d'esforç, feu per apoyar aquí aquests projectes que hi sentiu, no? Aquests projectes que la majoria de nosaltres, com deia en Joan, són voluntaris, uns 5.000 voluntaris contra uns 100 contractats, poques ONGs poden dir el mateix, no? Però la nostra força és el voluntariat, no? I gràcies a això, la majoria dels diners que recaptem se'n van aquests testimonis, aquests contraparts, aquests socis locals que treballen amb els pobres, amb els més pobres dels llocs on estem.
I a partir d'aquí hi ha algunes activitats, en tot cas podem combinar algunes de Terrassa i altres de Barcelona, per exemple aquest dilluns a la una del migdia tenen vostès, senyora Elisenda García, una reunió amb el bisbe Josep Àngel Saiz, a les 7 de la tarda una xerrada a nens de catequesi a la parròquia de Sant Pau de Terrassa, el dijous 6 de febrer una conferència a la parròquia de Sant Vicenç de Mollet i dissabte 8, dissabte de la setmana vinent, una missa especial de la campanya al monestir de Sant Cugat, a l'església parroquial de Sant Pere Octavià, amb la intervenció també del missioner testimoni, l'actuació del cor filipí, i després un dinar de solidaritat. I això coincideix també entremig amb el dia del sopar de la fam, el dia del dejuni voluntari, que és divendres vinent, no? I senyor Joan Martí...
Sí, el dia 7.
El dia 7.
El divendres dia 7 és el dia del sopar solidari. Nosaltres aquest any ens hem juntat 7 sopars solidaris, els quals estem buscant gent que només, ell només pot anar amb un, bueno, ell no, perquè hi ha un altre missioner, ell se'n va dilluns, però, bueno, ens estem
organitzant
voluntaris,
des de voluntaris, parròquies,
per donar testimoni, conèixer el projecte d'aquest any, i que la gent s'impliqui, com deia la Vicenda, no? I que ens ajudi econòmicament a portar a terme els projectes.
Recordem que el sopar de la fam és un sopar senzill, amb un tros de pa i el mínim indispensable per sensibilitzar, no?, davant de la possibilitat de no tenir el necessari per
Clar,
menjar.
És una miqueta aquesta filosofia, no?, de jo pateixo una miqueta de fam, no?, i comparteixo amb aquests diners que podria gastar-me'ls en un sopar i els dono Mans Unides.
Doncs molt bé, sabem que hi ha moltes iniciatives, en tot cas, si alguns que ens escolteu teniu alguna comunitat cristiana que la vulgui organitzar, doncs la pot organitzar i en tot cas es pot comunicar a Mans Unides perquè també tot això suma.
Tenim la porta oberta i el cor també.
I tant. Avui dos testimonis de Mans Unides al Mirador de l'Actualitat. D'una banda, Mohamed Fuad Amrani, director de la Fundació Ali, una ONG marroquina que treballa en el camp de l'educació, sobretot. També Mario Torres, director general de la Fundació Acció Cultural Loyola, de Bolívia, i la delegada de Mans Unides a Terrassa, Elisenda García, i el de Barcelona, Joan Martí Llobet. Ara farem una breu pausa, després farem un petit doble incís i continuem. Us anunciem també que tenim aquí algunes voluntàries i voluntaris, com la Irene, també la Charo i... Paco, exacte. Són tres dels molts voluntaris que hi ha de Mans Unides i ens estan aquí fent no només de públic, sinó que em sembla que també de participants, encara que no hagin intervingut. 4 minuts, 3 minuts ja, i seran 6:45. Tornem ara mateix.
Ràdio Estel.
Vic 98.4. Has de renovar el teu carnet de conduir? Doncs t'esperem al Centre Mèdic Plaça Molina. Nosaltres realitzem i tramitem el teu certificat mèdic perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 88 26 o visita'ns al carrer Balmes 281, Entresol Segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis.
Ràdio Estel. El mirador de l'actualitat.
Dos minuts i seran 6:45. Reprenem el nostre col·loqui. Recordem que ens acompanyen Joan Martí Llobet i Elisenda García, delegats de Mans Unides a Barcelona i Terrassa, respectivament, i també els testimonis Mario Torres, de Bolívia, i Mohamed Fuad Amrani, del Marroc. Però tenim una trucada breu amb Guy Marcial Ondo, que és Guy Marcial Ondobo Mbasi, és un sacerdot africà, que, a més, és mestre de cor i que ens parlarà de la presentació aquest diumenge de la Missa dels Africans. Guy Marcial, buenas tardes.
Buenas tardes.
Què és la Missa de los Africanos, o la Missa dels Africans?
Así vale. La Missa de los Africanos, vamos a cambiar el tema de Missa para la Eucaristía. La Missa a la Eucaristía, mejor es el sentido teológico, una acción de gracia al Señor, porque la Eucaristía tenemos la celebración de la palabra y el misterio del cuerpo y sangre de Cristo que celebramos en la fiesta de presentación de Jesús al templo. Ahora, esta misa para los africanos es la celebración de una comunidad particular con su historia, su cultura, que celebra a su manera el misterio pascual de Cristo durante la misa. Es lo que puede decir de esta misa.
Y esta misa...
comunidad cristiana reunida para celebrar el misterio de Cristo.
Y esta misa se presenta en su esencia, tal y como es, digamos, con una celebración concreta. Este domingo a las 5 de la tarde en la iglesia de Santa María de Sants, molt a prop d'aquí.
Sí.
Muy bien.
Bueno.
Dígame, sí, sí.
Sí, es la segunda edición, es la segunda edición de esta misa.
Muy bien.
Esta misa es una misa donde encontramos todos los africanos de aquí a Barcelona para dar gracias al Señor por el nuevo año. Es el segundo, la segunda edición.
Segunda edición.
Dar gracias al Señor por el nuevo año.
Muy rápidamente, ¿qué elementos culturales propios incluye esta misa?
Bueno, las características de la misa africana y danzas, instrumentos de música tradicionales, el sentido de gozo, de alegría, la expresión de la enculturación, la acogida de la palabra de Dios, la organización celebrativa, la entrada solemne, son elementos que encontraremos durante esta misa.
¿Y hay muchas comunidades africanas diversas que se acogen a esta misa en Cataluña?
Exacto, sí, sabe que África es muy grande.
Muy grande, ciertamente, sí.
Hay camerunés de República de Congo, de Gabón, de Togo. Todas estas comunidades que encontramos aquí a Barcelona están todos invitados a celebrar este misterio.
Muy bien. Doncs els qui ens escolten, si tenen curiositat per saber com són les misses africanes, aquest diumenge a les 5 de la tarda a l'església de Santa Maria de Sants, avui que parlem precisament de projectes de Mans Unides, molts d'ells a l'Àfrica, doncs hem pensat que era oportú donar a conèixer aquesta activitat. Diumenge a les 5 de la tarda a l'església de Santa Maria de Sants, muy cerca de aquí de donde estamos, de Radio Estel, a l'altre lado de ya yendo hacia Hostafrancs, digamos, pero en Sants todavía. Que vaya muy bien esta celebración el domingo a las 5 de la tarde. Guy Marcial Ondo Bombasi, que es mestre de cor y un dels impulsors. Una abraçada, un abrazo.
Muchas gracias, hombre, muchas gracias a la Radio Estela y a Mosén Jaume, que me ofrece la oportunidad de hablar en la Radio Estela.
Perfecto, sí. Pues son trasladados por las ondas y personalmente lo haremos también a Mossèn Jaume Aymar. Un abrazo, adiós.
Vale, gracias, adiós.
Passen 2 minuts de 6:45 i abans de reprendre ja la part final del col·loqui, donem pas al Rafa Sanahuja, que el tenim a punt amb una notícia curiosa que té a veure amb el tema d'avui, de Mans Unides i la campanya 2020. Rafa, bona tarda.
Bona tarda, Ignasi. Avui tenim molta solidaritat sobre la taula del Mirador amb aquestes iniciatives que Mans Unides, l'ONG, ens proposa. I en aquest divendres, en aquest moment del programa, voldria fer una mica d'història sobre ella, sobre Mans Unides. Ja sabeu que Mans Unides, no cal dir-ho, és l'associació de l'Església Catòlica a Espanya per l'ajuda, promoció i desenvolupament dels països del Tercer Món. És també una organització no governamental per al desenvolupament de voluntaris catòlica i seglar. La seva història ve de molt enrere. Des de 1960 i any a any es van organitzant dejunis i col·lectes per denunciar i lluitar contra la fam, i a poc l'import que es recaptava anava pujant fins que al 1970 la recaptació va ser més gran del que és habitual. Va ser aquest any, sobretot, quan l'organització de la campanya es va consolidar, ja que la Conferència Episcopal Espanyola va acordar que es fes una col·lecta extraordinària contra la fam al món en totes les parròquies d'Espanya el segon diumenge de febrer i que es convoqués una jornada de dejuni voluntari el divendres anterior. El 1978 la campanya contra la fam adquireix personalitat jurídica pròpia i passa a denominar-se Mans Unides, Comitè Catòlic de la Campanya contra la Fam al Món. En el transcurs de la seva història, Mans Unides ha passat per diferents etapes pel que fa a la seva ubicació jurídica, però mai ha deixat de ser una institució eclesial ni de tenir la mateixa missió que en el seu origen, la lluita contra la pobresa i la fam a tot el món. El 2010 va complir 50 anys i va rebre el Premi Príncep d'Astúries a la Concòrdia. No és l'únic premi que ha rebut. La seva tasca ha estat valorada i reconeguda per moltes institucions i governs al llarg dels anys. Molt temps ja portant a terme una lluita contra la pobresa molt important i sent estàndard de la solidaritat.
Moltes gràcies, Rafa. Avui has fet de portaveu de Mans Unides, amb aquesta síntesi històrica que avui compartim també amb Elisenda García, presidenta delegada de Mans Unides a Terrassa, amb Joan Martí Llobet, president de Mans Unides a Barcelona, i amb els testimonis Mario Torres, de Bolívia, i Mohamed Fuad Amrani, del Marroc. i amb també els voluntaris Paco, Irene i Charo, que fan moltes coses, eh? Em sembla que Elisenda ens pot explicar el que fan els voluntaris, bueno, no aquests només, els que tenim aquí a l'estudi, sinó molts altres.
Doncs ens aporten pues, molt entusiasme i moltes ganes de treballar pels més pobres, no? Per donar drets, com deia el Mario abans, no? Amb fets, no? Nosaltres, Mans Unides, doncs és això el que els voluntaris... Tenir aquesta oportunitat de conèixer les persones que venen aquí és estupendo, no?, per continuar lluitant, no?
Bé, avui fem una primera crida perquè ja anunciem que divendres vinent tornarem a parlar de Mans Unides amb un altre testimoni i amb altres qüestions relacionades amb la tasca, però potser, senyor Joan Martí, fer una crida a la col·laboració econòmica no està de més. Cada any es fa de moltes maneres, però des dels nostres micròfons també volem que la facin vostès. El diumenge de la setmana vinent, sobretot, exacte, la col·lecta, i aquest any amb el tema del medi ambient com a qüestió fonamental.
Sí, jo... Tenim clar, o tinc clar, de que hi ha tantes opcions en les que col·laborar avui en dia i tantes ofertes que tothom pot fer diverses coses. Però jo, com a membre o com a voluntari de Mans Unides, demano que sent un cop a l'any com és, intensifiquin una mica el seu sacrifici i ens ajudin no nosaltres, sinó a aquells que passen, les necessitats que passen, i puguem posar en marxa els projectes que tenim.
Podem assegurar que amb les prioritats de cada diòcesi que estan estructurades, aquests diners arriben allà on han d'arribar, no? A la prioritat...
Amb tota seguretat.
Amb tota seguretat. Doncs amb Joan Martí i Elisenda García hem conegut la veu de Mans Unides i encara tenim uns minuts més perquè Mohamed Fuad Amrani i Mario Torres ens facin una síntesi final sobre la tasca que fan. Ustedes siguen adelante y en Marruecos supongo que hay muchas necesidades, aunque es un país que va avanzando y quizás pues necesita ese impulso, ¿no?, de la solidaridad.
Sí, podemos decir que Marruecos está en una etapa diferente, pero al fin y al cabo, como decía antes, a nivel macroeconómico se puede considerar un país que ya está, digamos, en la recta final para salir de la ayuda para el desarrollo, pero hay que incidir de que esas cifras macroeconómicas o esta mejora, ¿no?, de la situación financiera del país se ha hecho a costa de un modelo neoliberal que ha creado muchas desigualdades sociales, ¿no? Y es por eso que ahora hay que insistir mucho más en la gobernanza democrática para intentar poco un reparto más justo y equitativo de la riqueza que se genera y de algún modo desde el sistema educativo formar a los jóvenes en una cultura democrática y de derechos para que llegue el momento en que no haga falta esta ayuda exterior. Y en este punto simplemente añadir, porque a lo mejor los oyentes se pueden preguntar, digamos, qué relación tiene esto con el eje de la campaña de este año, que tiene que ver con los factores medioambientales.
Recuperemos el eje, sí, sí.
Claro, hay que decir que cuando hablamos de jóvenes en situación de exclusión, hablamos de diferentes tipos de violencia juvenil, hablamos de radicalización, o hablamos, digamos, de esta infinidad de problemas que pueden afectar a nuestros jóvenes, hay que decir que esto surge en zonas periurbanas donde se va acumulando población que proviene del éxodo rural. Y este éxodo rural se debe fundamentalmente a causas medioambientales, es decir, la gente que está en zonas rurales ya no puede subsistir con la agricultura por la mala gestión de los recursos hídricos, la escasez del agua, las sequías son cada vez más, digamos, más intensas.
Y luego hay que vigilar que las condiciones donde viven en el entorno urbano nuevo sean saludables, claro, que muchas veces no lo son.
No lo son, y entonces esta mala gestión de los recursos naturales dentro de este modelo consumista es lo que genera muchas veces estas bolsas de exclusión y pobreza, y esa es, digamos, la ligazón que tienen con la campaña.
La campanya de Mans Unides 2020 posa en marxa un cicle dedicat al medi ambient. Qui pateix més el maltractament del planeta no ets tu, sinó molta gent. De vegades ens queixem aquí, i també tenim raó de queixar-nos, però hi ha països en condicions pitjors on l'emergència climàtica l'estan patint molt més. I una última voz que damos en los dos minutos que nos quedan es Mario Torres sobre Bolivia y sobre alguna prioridad de presente y de futuro, también para fundamentar las ayudas que recibe Manos Unidas.
Sí. La región donde trabaja ACLO, no, en términos de recursos naturales, las tiene, pero la explotación de la minería, los hidrocarburos, los recursos que genera, pero no vuelven a las comunidades. El gobierno, el Estado, se los lleva y distribuye a otra. Entonces, el problema es la mala distribución. No hay una distribución equitativa, ¿no? A cada quien según sus necesidades. Es un problema de fondo, ¿no? Fíjense el estudio que hicimos el 2019, hicimos un estudio de cuánto es el ingreso